I com deia, que té com a objectiu pues, millorar el benestar emocional, fomentar hàbits de vida saludable, promoure la salut mental i prevenir, sobretot, problemes de salut mental. No?
Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 10 de desembre i avui començarem el programa parlant de l'actualitat de Formentera. En Pepo Rubio ens posarà avui al dia de tot allò que ha passat a la Pitiusa del Sud en els últims dies. I més tard, com feim habitualment els dimecres, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza i també sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05, abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant d'immigració, perquè en les darreres 24 hores han arribat 100 persones a les Pitiuses amb 8 embarcacions irregulars.
Sí, de les 8 embarcacions, 7 han arribat a Formentera entre el migdia d'ahir i gairebé les 9 del matí d'avui. En elles viatjaven 90 persones, totes d'origen magrebí. 58 d'aquests migrants van ser localitzats quan es trobaven ja en terra, mentre que els altres 32 van ser rescatats a la mar. L'altra embarcació ha arribat aquesta matinada a l'illa d'Eivissa, concretament a Roca Llissa, amb 10 persones d'origen magrebí a bord. Segons ha informat la delegació del govern, en principi tots els migrants es trobarien en bon estat de salut.
I canviem ara d'assumpte perquè avui continua la vaga de metges a Eivissa. El seguiment del primer dia d'aturada contra l'Estatut Marc a l'Hospital de Can Misses va ser del 85% i atenció primària va arribar a un 35%, segons el sindicat Cimeval.
Sí, el portaveu del sindicat mèdic a Eivissa, Carlos Rodríguez, lamenta que els serveis mínims decretats durant els dies de vaga han estat abusius. Segons Rodríguez, la proposta del Ministeri de Sanitat és lesiva també per als pacients de les Pitiuses. L'escoltam.
Si l'Estatut no afavoreix les millores contractuals dels metges, doncs encara serà més difícil que venguin aquí a treballar. I com que això parteix de Madrid, una decisió ministerial que afecta diversos ministeris, doncs evidentment afectarà les Pitiuses, perquè serà més difícil que els metges treballin a la sanitat pública.
I de fet, Nieves, no deixem l'àmbit sanitari perquè els sindicats aplaudeixen el desplegament de la nova flota d'ambulàncies a l'illa Eivissa. Rep 19 vehicles de transport urgent que començaran a fer feina avui mateix.
Sí, també rebrà 19 més de transport no urgent, dels quals només 3 començaran a operar avui perquè estan adaptant el pes dels altres perquè els sanitaris puguin conduir aquests vehicles, ja que si no necessitarien un carnet especial. El delegat d'USAE a Yesaib Eivissa, José Manuel Maroto, assegura que és una de les millors flotes de tot l'estat. L'escoltam.
Por fin una flota de vehículos en unas calidades brutales. Consideramos que es una de las mejores flotas que hay a nivel de nacional, incluso de europea, con unos vehículos de última generación, con muchísimas ayudas a la conducción, con unos materiales y unas calidades interiores impresionantes, donde van a hacer mucho más factible la asistencia sanitaria.
I acabem aquesta repassada a l'actualitat parlant de la residència de majors de Formentera, perquè el govern ha activat un servei per solucionar els problemes sorgits en aquest centre.
A través de la Fundació d'Atenció a la Dependència, l'executiu balear ofereix un suport tècnic i assessorament per garantir la millor atenció als usuaris de la residència. Tot això després que des del Consell de Formentera es reconeguessin errors en la gestió i problemes per cobrir el servei per manca de personal. Ho va explicar ahir al Parlament la consellera balear de Benestar Social, Sandra Fernández.
Principalmente el asesoramiento y la planificación de los turnos de personal con el apoyo de profesionales expertos en la materia, reuniones periódicas para poder ayudar en la gestión del día a día, si así se considera, orientación sobre determinados procedimientos, establecer diferentes vías de colaboración para también poder suplir bajas de profesionales cuando éstas se produzcan.
Idò, deixem aquí Nieves pel que fa a la repassada de l'actualitat, després t'escoltam el termòmetre.
Fins després.
Són les 12:09 i nosaltres comencem el programa anant fins a Formentera. Connexió Formentera. I allà a Formentera tenim el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, Pepo Rubio, que no ens va poder actualitzar dilluns, però el tenim avui preparadíssim perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiusa del Sud en els últims dies. Molt bon dia, Pepo.
Molt bon dia, Laura. Mira, si hem de buscar un epicentre de les festes nadalenques a Formentera, sens dubte, m'anem al costat de la plaça de Sant Francesc, on hi ha el Mercat Nadalenc, amb diverses paradetes de restauració, també algun d'objectes de regal, que fan les delícies de la gent de Formentera. Dic això de fan les delícies perquè realment hi ha molt bon ambient durant tot el dia, podem dir, i especialment en franges, diguem-ne, de sol post, de caps de setmana, divendres, tal, la cosa està a rebentar. L'horari de les casetes és de matí i tarda, la nit tanquen cap a les 11, el dia de cap de setmana una mica més llarg, a les 11:45, i a més també doncs, van farcint aquesta proposta gastronòmica també amb activitats culturals, espectacles musicals, concerts, també hi ha el mini Nadal per infants, per més petits, que munta una programació al Consell de Formentera amb espectacles infantils, contacontes, també els infants poden anar allà a fer algun tipus de manualitat, dibuixar, etc, etc. El que fem avui és contactar amb en Rodri Fàries, que és un dels restauradors del restaurant Sabarraca, un dels cèlebres d'Espujols, que munta també paradeta en aquestes casetes de Nadal. Rodri, molt bon dia.
Molt bon dia, com estan tots?
Molt bé, content de saludar-te. Explica'ns un poc com estan anant aquests primers dies de Mercat Nadalenc. Veu obrir el dia 1 i això s'allargarà fins després de Reis. De moment, què tal? Com es respira l'ambient?
Bueno, el ambiente la verdad que se respira bastante bien, un ambiente lindo, cálido, muy familiero. La verdad que estamos todos muy contentos, desde el ayuntamiento yo creo, nosotros, los chicos de las casetas. La verdad que estamos funcionando bien, la gente está contenta, tratando de respetar siempre todos. Tratar de molestar lo menos posible porque se entiende que para algunos es felicidad, para otros un poco de molestia, pero siempre tratamos de respetar todo lo que más podemos para tener un ambiente más cotidiano y más que se pueda compartir, ¿no?
Hi ha un poc de tot, pel que fa a la restauració, la proposta, jo he vist des d'entrepans, bocates, no?, hasta ostres i tota mena de productes.
Sí, la verdad que este año para mí es un año, desde el lado de la propuesta, la verdad que es un año muy completo. Somos ocho casetas, ocho propuestas diferentes, tenemos siempre, cada uno tiene un estilo, empezando seguramente por los chicos, por ejemplo, te hablo de una propuesta nueva que también hay que hacerle hincapié, son los chicos del Mar Gros, que tienen una propuesta directamente enfocando mucho al pescado y a cositas muy, 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 muy bonitas, muy buenas. Después pasamos por Solivera, que también es una propuesta nueva en la plaza, desde el lado italiano, sus pizzas, sus focachas, sus cositas, su estilo. También son locales que están en Espujol abierto todo el verano. Después tenemos a un veterano de siempre de la plaza, que es el Dudu, con sus cositas, sus hamburgers, sus pinchitos y todo lo que él va haciendo. Después otro veterano que no nos podemos saltar es Estefano, que tiene una carta muy, muy, muy completa, muy guapa, siempre marcando la diferencia, la verdad que muy bien.
Escolta'm, i tot això, com dèiem, farcit amb propostes culturals, amb concerts. De fet, avui mateix, Rodri, n'hi ha una molt especial, eh? Avui dimecres, Tango Show amb Jorge Bustamante. Explica'ns, perquè sabem de la teva debilitat pel tango.
Sí, bueno, la verdad que para mí el tango es una cosa muy importante, es algo que me ha marcado la infancia. He nacido, he transcurrido en un barrio de donde se vibra y el tango es algo que me ha marcado. Hoy tenemos un día especial para mí en lo personal, que soy el que organiza un poco la música, también traer al tango a la plaza y de la mano de Jorge Bustamante, que muchos sabrán que es mi papá. Entonces nada, muy especial, espero que lo podamos disfrutar, que le llegue a todos, que es un poco compartir un poquito de la tierra de cada uno, y con la música estamos haciendo una cosita muy variada. Ayer hicimos flamenco y tango, el viernes hacemos un poco de rock con Maya Alexandre. El sábado ya tiene el ayuntamiento, tiene una cartelera muy especial en la Plaza de la Constitución, que va a haber para los niños, para los grandes, para todos. Y ya el domingo nosotros hacemos una cosita más variada con un poquito de música para la gente joven, ¿no?
Ja veieu, eh? Avui, per cert, això del tango, a partir de quina hora, Rodri?
Hoy a partir de las 8 es el tango. A partir de las 8 empezamos, y respetando un poquito, de 8 a 10, por ahí andamos con la música y nada. Hoy es un día que cerramos a las 11. Los esperamos a todos, que estén ahí por la plaza. Es lindo para escuchar unos tangos, para disfrutar, para vibrar, que es muy, muy pasional.
A més, Laura, estem parlant del típic lloc on tu vas, diguem-ne, així a pit descobert, no? A veure què et trobes, i aquí et trobes, i t'asseguro, Laura, que encara que vinguis al nord dels Freus, alguna cara coneguda trobaràs per allà.
Puc anar tot sola, que algú coneixeré, veritat?
Exacte, val. Això és el que et volia dir, i tant.
Val.
Bé, a part d'això, doncs bé, el Nadal de moment està transcorregent sense gaire fred, com al nord de les Pitiüses, bastant tranquils, llums de Nadal, tot en marxa. Ja et dic, per això, doncs la veritat és que unes festes que ho hem bastant tranquil·les. Les campanyes de Nadal que ha muntat la PIME amb el Consell de Formentera per incentivar la compra a casa a través de la targeta Compra a Casa, doncs, que estan funcionant de meravella. La gent compta amb aquesta targeta de fidelització que et dona descomptes i et permet acumular, doncs, sous per la pròxima compra. La veritat és que, bon ambient en aquestes festes nadalenques, hi ha molta gent encara a Formentera i això es nota. Rodri, ja per acabar, no sé què esperes d'aquests dies que ens queden, que ara ve ja, diguem-ne, l'etapa més intensa del Nadal.
Bueno, lo que espero que toda la gente venga, que participe, que venga a compartir con nosotros, que ya lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. Nada, que no es solo para comer y beber, que hay para compartir de los niños. El ayuntamiento ha montado cositas guapas para los niños. Nosotros estamos montando música para compartir con gente adulta, gente joven. La verdad que es un momento, nosotros que no tenemos toda la familia completo, es un momento que estamos a disposición trabajando para la isla y nada, para que disfruten todos los que puedan disfrutar con la familia que la tienen toda aquí, ¿no?
Moltíssimes gràcies, Rodri Farias, de Sa Barraca, també amb un establiment, amb una paradeta en aquest mercat nadalenc. Avui, a partir de les 8, no us perdeu aquest espectacle de flamenco d'en Jorge Bustamante. Que vagi molt bé.
Bueno, muchas gracias y aprovecho a todos para decirle que también estamos abiertos en Espujol con el street food, abierto todo el año, menos los martes, que es algo especial, muy gourmet que hemos hecho este año. Los esperamos a todos.
Bé, escolta'm, una mica d'actualitat, també.
Sí.
Laura, ahir vam poder parlar amb la caporal de la Guàrdia Civil de l'EMUME. L'EMUME, saps què és? És l'Equipo Mujer Menor, no? De l'Institut Armat, que s'encarrega del tema de violència de gènere. Amb una novetat, l'EMUME ha obert una dependència específica, un despatx per atendre amb privacitat i la discreció que es requereix a les víctimes de violència de gènere a la caserna de Formentera. A més, també hi ha un agent de la Guàrdia Civil de Formentera, resident aquí, Nazara, que la vam conèixer també, doncs que s'encarrega específicament i està formada per poder atendre aquests casos. Per cert, una cinquantena de casos de violència de gènere, ara mateix a Formentera, cinquantena, déu-n'hi-do. Ens deia la caporal Isabel Gil que més o menys estem en la mitjana atenent la població de l'Estat, o sigui, a mi em semblen moltes persones, la veritat, 50, però bé, segons pareix, doncs estem en la mitjana, i és una xifra més a més que puja, de cara a la temporada, amb 70 o 80 casos, fixa't tu, amb aquest augment, quan tenim més temporers, més turistes i bé, doncs més casuística d'aquesta xacra social que és la violència de gènere. Ens va cridar l'atenció un tema que ens va explicar na Isabel Gil, que és que quan hi ha un tema de violència de gènere, però el jutjat, diguem-ne, no dicta cap mesura cautelar, exemple, no sé, allunyament, prohibició de comunicació, el que sigui, diu que la Guàrdia Civil gairebé sempre manté les mesures de protecció. Mesures de protecció que poden anar des d'un, diguem-ne, control i supervisió telefònic cada X dies, o pot anar ja, si es qualifica, doncs, de cas d'extrem risc, doncs ja directament amb anar amb aquella víctima protegida 24 hores amb dos agents de la Guàrdia Civil. Sí. Així està el pati, la veritat. És lamentable haver de parlar d'això, però sí, hem de parlar perquè aquests casos passen. Recordant fa poques setmanes, de fet un parell de mesos, que vam tenir un intent d'assassinat de violència masclista precisament a Formentera, amb aquesta pobra Lota, que la van apunyalar mentre treballava a l'hotel. En aquest cas, ens deia la caporal de la Guàrdia Civil que era una persona que venia de fora, estava treballant a Formentera, però sí, estava fent com la temporada, i doncs la seva exparella, doncs, també va venir de fora i va, doncs, cometre aquest horrible crim. Recordem, ell s'ha quedat en presó provisional i ella, doncs, s'ha recuperat feliçment, però bé, físicament,
clar.
De l'altre ja veurem. Més coses, Laura. El CES ha presentat la seva memòria anual. Prometo no taladrar-vos a dades, però
val.
Em dic un parell molt bàsiques. Rebem menys turistes en proporció que la resta d'illes, però són molt més rendibles a Formentera.
Mira.
El 2024 la despesa total dels visitants va ascendir a 450 milions d'euros, un 24% més que l'any 2023, perquè diguin després que va malament la temporada, caram. La despesa per persona i dia és la més alta de les Illes Balears, amb uns 220 euros, molt per damunt de la mitjana de l'arxipèlag, que està en 187 euros. O sigui, fixeu-vos, despesa per dia i turista a Formentera, 220 euros, mitjana balear que no arriba als 190 euros, un increment important a la nostra illa. Pel que fa a la despesa per estada, la mitjana és de 1.150 euros per turista. No està gens malament.
1.150.
Sí, sí, déu-n'hi-do. D'altra banda, el model turístic a Formentera doncs pareix clar. Estades curtes, poc més de 5 dies, una presència de 80% de turistes estrangers i una clara preferència pels hotels, on s'allotja el 95% dels viatgers. Pel que fa a l'altra cara de la moneda, que és la pressió humana sobre la nostra illa, doncs mireu, tot això es tradueix en que a l'agost gairebé triplicam la població resident de Formentera amb un increment de 183%, que és l'increment més alt de les illes Balears. Va, més coses. La setmana passada es va celebrar el Consell de Navegació, diria que el del Port de Vila també, però bé, el que a mi m'ocupa, que és el Port de la Savina.
Clar.
Va ser el dijous passat.
Sí.
Llavors va venir en Javier Sandra, el president de la PB, amb el secundat pel seu director, Antoni Ginard, i bé, ja ens venia a parlar de les inversions de 9,4 milions d'euros que farà la PB en el port, doncs bé, reformar el dic, canviar la rampa de la càrrega rodada per on pugen i baixen els cotxes que embarquen o desembarquen dels ferris. Però bé, el que volíem preguntar tots és sobre el tema del concurs de la Marina Única, que ja sabem que està en marxa, i que ens va avançar Sanz que en principi cap al febrer-març ja sabríem qui seria el guanyador. Hi ha 4 propostes, en aquest cas, en el concurs. Una és The Marine, que és la secció de marines de luxe d'un fons d'inversió, CVC. Després hi ha vells coneguts de Formentera, The Coin, que va ser l'empresa que va gestionar a la Dàrsena de Llevant entre el 2019 i el 21, i després les dues empreses que actualment estan gestionant les dàrsenes, una vinculada a Alberto Pedraza, que també té negoci pel port d'Eivissa, ja ho sabreu, Puertos Litorales Sostenibles, i l'altra doncs, del grup Mayol, en aquest cas també amb negocis d'altres bandes de les Illes Balears, Portmet Formentera. El tema aquí és doncs, que aquestes empreses, que pel febrer i març se sabrà quina és la proposta més avantatjosa, però no entraran, diguem-ne, a prendre control d'aquesta marina única amb 185 amarraments fins després de l'estiu. Per tant, la PB ha concedit una autorització temporal perquè les dues empreses actuals puguin seguir explotant la marina durant el pròxim estiu. Amb tot això, el president del Consell, Òscar Portas, va aprofitar la celebració del Consell de Navegació per posar sobre la taula una proposta per crear 120 places d'aparcament en superfície al port de Formentera. Aquest és un tema que bé, tant des de la patronal de petites i mitjanes empreses com els propis veïns han anat doncs, demandant durant molt de temps, no? la manca d'aparcaments a la Savina. I bàsicament, si quan baixes al port de la Savina mires cap a la banda on hi ha el passeig marítim, no? el Bella Vista, el Bahia, tot això, sí. Doncs allà el que es voldria és recuperar els aparcaments en bateria que hi havia abans. Uh-huh. I després també distribuir-ne uns quants més cap a la zona de la nova confraria de pescadors. La idea és moure uns metres al carril bici perquè allà puguin aparcar els cotxes. Bé, ens ha dit el president Javier Sanz que estudiaran con cariño, literalment, la proposta, uh-huh. I que en cas que s'accepti, doncs la idea seria tirar-la endavant de cara al pròxim estiu. Realment el Consell ha fet una proposta que intenta ser d'una intervenció mínima, de posar 4 ratlles al terra, desplaçar el carril bici i poca cosa més perquè es pugui fer d'una forma àgil i sigui barata. A part d'això també, doncs destacar que en el dia de la Constitució, el passat cap de setmana, doncs el president Portas va parlar del problema de l'habitatge i ho va fer en uns termes bastant durs. O sigui, no comentaríem si fos només una menció normal i corrent com la de sempre, sinó que va parlar que es tractava d'una ferida social. També que no és constitucionalment acceptable la realitat que vivim a Formentera. I en això va dir, no podem convertir un dret fonamental en un luxe. No podem permetre que la nostra gent hagi de triar entre viure aquí o viure dignament. Això va dir Òscar Portas. Ara esperem que aquestes paraules doncs, es tradueixin en fets o en polítiques que d'alguna manera doncs, facin més habitable la nostra illa. I Laura, si tu ets d'aquestes que surt corrents, doncs que sàpigues que la 15K Formentera Sunset Run ja ha obert inscripció. Sí, però això és una manera molt complicada de dir corre sol post.
Sí.
Saps? Corre sol post a l'octubre. Doncs ara es diu així, 15K Formentera Sunset Run. Doncs, bueno, és aquesta prova que es munta cada octubre. No, el passat octubre va ser un petit problema que va haver-hi una d'aquelles jornades de grans pluges que es va haver de suspendre la cursa. Però bé, és una cursa que és bastant atractiva, ve bastanta gent i a més amb ganes de córrer i més coses. Fan masterclass de ioga, diversos temes de dinamització artística, etc, per fer allò que en diuen una experiència integral en un cap de setmana a Formentera. Amb tot això, d'aquí 20 minuts he d'estar a l'institut, Laura, perquè ve el conseller d'Educació, Antoni Vera, a veure les obres de l'institut, a veure com van. Recordem que doncs bé, es fa una planta més a l'institut, una ampliació que fa molts anys, ja quan estava la diputada Sílvia Tur, ja la recordaràs,
Sí. Doncs
ja s'havia impulsat mesures en aquest sentit al Parlament. Ara, finalment, jo diria que 6, 7, 8 anys més tard, doncs això arriba a bon port i ara ja estan fent-se les obres. I bé, doncs, entenc jo doncs, que parlarem de l'evolució de les obres, de quan està doncs, previst que concloguin, i després també, nosaltres li volem preguntar també per les obres que s'esperen de remodelació al centre Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc i també les d'ampliació a l'escola del Pilar de la Mola. Una cartera d'intervencions importants que té a la Conselleria d'Educació aquí a la nostra illa. I amb això tancam, Laura, una abraçada.
Idò, no et robem ja més temps, ves correguent en aquesta reunió amb el conseller i nosaltres t'escoltem dilluns que ve aquí a IB3 Ràdio com habitualment, Pepo?
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, company. Nosaltres ara, quan són les 12 i 24 minuts, fem una aturada per la publicitat ben curteta perquè en tornar obrim el gabinet de curiositats d'Aníbal Llarza en un minutet.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Gabinet de curiositats amb Ivan Llarza.
I 26 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio i això és el gabinet de curiositats, el que en aquesta vegada no parlarem de les migracions dels ocells, però sí que parlarem d'ocells, no parlarem tampoc del seu cant ni de moltes increïbles històries que protagonitzen. Avui parlarem d'una cosa simple, però ens la dirà el nostre company Ivan Llarza. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com anem?
A veure, sempre és un plaer parlar d'ocells, això que quedi clar.
És així, és.
Però avui de què parlarem? En quin calaix baix que ens explicaràs avui?
Avui és una mica barregeta perquè farem una mica de biologia, filologia, etimologia i parlarem dels noms dels ocells.
Val.
Això són dos dels meus temes favorits i, per tant, dos dels eixes clàssics del gabinet de curiositats, ocells i paraules.
Efectivament, és que així és el
així
gabinet. És.
Així som,
sí.
Així som.
Sí, sí, sí.
L'anècdota, l'origen d'aquest gabinet, és un tema que jo, personalment, vaig experimentar en primera persona quan em vaig mudar aquí a Eivissa, des de Barcelona. I aquest és un matís essencial per a aquesta història. Jo fa dècades que m'interessen els ocells, allà on vaig porto els prismàtics sempre a la motxilla, i m'interès per les particularitats dels ocells de cada lloc, que, com hem vist a altres gabinets, aquesta és la màgia dels ocells, que allà on vagis n'hi ha molts ocells i sempre són diferents i a vegades són únics i et fan experimentar cada lloc d'una forma molt especial. La qüestió, ara bé, és que quan vivia a Barcelona, a força de fer sortides ornitològiques i llegir i parlar amb gent, vaig acabar aprenent els noms dels ocells en català.
Clar.
És a dir, això que m'era familiar, el cernícalo, va passar a ser el xuriguer, l'oropèndola, l'oriol, el ruissenyor, rossinyol, etc. En alguns casos, els noms no són massa obvis, així que costa una mica d'aprendre-se'ls, com la taravilla, es diu bitxac, perquè fa xac-xac-xac-xac, o l'alcaravan, que en parlarem molt, és el turlit.
Val.
El problema,
o potser podríem dir la meravella d'això, segons miri, va arribar quan vaig venir aquí a Eivissa i vaig descobrir que totes aquestes paraules que m'hi havia après no valien per res, perquè aquí jo, a més, els ornitòlegs d'aquí, diria, oh, just he vist un torlit.
Diu,
què dius? Que has vist un dinosauri? Què és això? No valien per res. I no sols això, sinó, i això és el millor, el pitjor, a vegades, de fet, els noms dels ocells que jo havia après a Catalunya, portaven a la confusió entre espècies, ja que entre els noms oficials en català, diguem-ne, central, i els noms eivissencs, de vegades és tot el contrari.
Hi havia tot un univers, no? Carai, la veritat és que no se m'havia ocorregut mai que en aquest cas també hi hagués diferències dialectals. És fascinant. N'hi ha moltes de diferències. Ho deim molt diferent aquí.
Sí, sí. De fet...
Sí. No sap... sí. Va, el següent pregunta.
Sí. El fet que hi hagi noms locals per a plantes, pensa, plantes o hortalisses o el que sigui...
Peixos, també.
Sí, peixos. Això és el més habitual. Mm. I a vegades va canviant no només d'illa en illa, de comarca en comarca, de poble en poble. Mm. Per sort, els científics utilitzen aquest sistema taxonòmic que és unívoc i defineix cada ésser viu per el nom del gènere i l'espècie, com ara Homo sapiens, és a dir, naltros. De fet, sovint aquests noms solen ser els ocells més quotidians, els que veiem tots els dies, els que canvien més. Pensa, per exemple, això ja ho hem parlat, el pardal més pardal de tots els pardals, al qual dedicarem ja un gabinet,
sí.
El gorrión, el taulat, mentre que en català i en castellà aquestes paraules són molt conegudes, aquí pardal vol dir qualsevol,
no?
Qualsevol ocellet petitoi, és a dir, és un hiperònim, sí. És un qualsevol petit ocell. Mentre que en castellà, gorrión, o en anglès, sparrow, com en Jack Sparrow, aquí es diu taulat. Paregut al valencià, que tenim allà en France, tauladí. Per cert, parlant de Jack Sparrow, hauríem de fer un capítol a part per descobrir la de noms d'ocells que en saben en anglès, per referències culturals i populars com en Jack Sparrow, però que no ens adonem que ens el sabem.
Ai, m'encanta.
En Robin the Batman, Robin, sí. Això és el pit roig, el gavatxet vermell. Sí. En Sparrow és entaulat.
Vinga, i doncs sí, jo t'ho compro, aquesta idea. Quan dius que fèiem això, un gabinet de noms d'ocells desconeguts, però que en
quan
realitat
vulguis.
Són coneguts...
Això com vulguis.
Perfecte. I doncs tornem als noms eivissencs dels ocells, dels pardals. Hi ha algun nom que t'hagi sorprès especialment, Ivan?
Hi ha diverses coses molt curioses, que són, per això, dignes d'un gabinet de curiositats, però tal vegada un dels més polits és un ocell del qual hem parlat diverses vegades aquí, i que és un dels més típics del camp Pitius. I és, això és el que jo dic sempre, és l'autèntic ritmo de la noche a Eivissa, sí. És el chevelí.
Sí.
A Catalunya vaig aprendre el seu nom allà, que és Turlit. I a Catalunya també vaig aprendre que t'has d'anar als secans de Lleida per a veure'l normalment, malament, des de molt de lluny i sovint a les fosques per veure el Turlit, el caravan, mentre que aquí a Eivissa s'escolta cada nit. Pots veure-ho molt a prop, allà on siguis, al camp, i gairebé de forma quotidiana. És aquell...
Sí, és que com inquietant.
Molt... Pot ser una mica Halloween,
Sí, m'inquieta una mica quan l'escolto, no sé.
Sí, i una de les coses més polides que té aquest ocell és que el seu nom és pura onomatopeia. Què fa? Chevelli, 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 com el seu cant. De fet, aquest cant tan especial, de segur que els nostres gent l'han sentit moltes vegades, té noms diversos en tot l'àmbit de parla catalana, i hi ha mil variacions, com ja hem dit, turlit, chevelli, això és gairebé una transcripció fonètica del seu cant, i, com ara, moltes, moltes variacions, sorlit, charlot, Terlit, Territ, Xorrubit, Xebelli, Xebulli, Xibelli, Xiberlic, Ximerlic, Xamarlic, Xuburit... Tot això són noms de diverses comarques de parla catalana per el mateix pardal. Curiosament, en castellà hi ha una variació. Si en penses, Xorlito és Xorlit, Xurli.
Sí.
Això té el mateix origen, potser com el francès Curli, l'anglès Curliu. L'italià, Chiruli,
sí.
I, el millor de tot, la meravellosa denominació que fan a Canàries, on li diuen Pedro Luis. Pedro Luis, Pedro Luis, no em diguis que això no és una cosa meravellosa.
La veritat és que sí que m'encanta. Record que vam parlar del Xavalí i crec que fins i tot vam posar so alguna vegada, veritat?
Sí. Avui que en Pablo ha tornat de vacances, he decidit donar-li una mica de festa i
sí,
no emprenyar-lo.
Sí, descansa, que descansa, que tingui una tornada tranquil·la.
I no posar tot aquest cans com hem fet altres vegades, però segur que tornarem a fer un altre programa.
Sí,
altre
que
programa
no relaxi. Eh?
Amb els cans dels ocells pròxims que tenia aquí a casa nostra, ja que allò a mi em passa que trob gent que coneix un cant, potser l'escolta cada dia, com ara Xavalí,
sí,
però mai ha fet el pas d'arribar a saber quin ocell canta això. I amb els noms passa una cosa pareguda, que a vegades la gent es confon pel fet que sovint diferents ocells comparteixen nom. I aquí és on la cosa comença a embolicar-se.
Ai, ai, ai.
Per exemple, uns dels ocells més al·lucinants que venen a Eivissa a l'estiu és això que en castellà li diuen xotacabres.
Uf, no sona bé.
Xotacabres, és veritat. El del gènere científic Caprimulgus.
Val.
És un ocell nocturn, el nom del qual, tant en llatí com en castellà, fa referència a la creença popular que s'alimentava xuclant la llet del bestiar, dels cabres, xotacabres, ja que se'l veu sovint prop dels camps on hi ha bestiar. Però és molt més simple. És un caçador nocturn d'insectes i té un vol una mica estrany, com si fos una gigantesca papallola batent ses ales mentre vola. Amb la boca oberta té una boca com una balena i atrapa insectes. El cas és que a Catalunya aquest au rep el curiós nom de enganyapastors. Probablement també està relacionat amb el tema del bestiar. No obstant això, a Eivissa no es diu enganyapastors, i espera una miqueta una cosa que et diré. A Eivissa es diu cap d'olla, perquè enganyapastors és el nom que rep un altre petit ocellet que no té res que veure i que es sol veure més aviat entre arbustos o a qualsevol bosc i jardí. En espanyol, a l'enganyapastors eivissenc li diuen curruca, és un pardelet. I aquí la cosa, la trama s'espessa, que diuen a la tele. Ja no ens complica per dues ni per tres, sinó per quatre.
Què?
I això ho veurem més allà. Per què? A veure com ho explico.
A veure.
Imagina que t'ajuntes amb un amic català,
val,
un amic mallorquí i un eivissenc,
val,
per anar a veure pardals.
Uf, val.
Segur llestos ja,
sí,
amb els prismàtics.
Aquí
i veieu aquest petit pardalet que acabem de dir, que en castellà es diu una curruca.
Sí.
El català dirà, mira, un tallerol. El mallorquí dirà, ah, just he vist un busqueret. I l'eivissenc dirà, no, no, això és un enganyapastors. I tots tres ho diran bé i parlaran del mateix pardal. Catalunya, tallerol, Mallorca, busqueret i Eivissa, enganyapastors.
És que estic ja aquí veient un conflicte diplomàtic, eh? Si començam a parlar de temes entre illes, tal vegada hem d'anar a parlar, no sé, amb el ministeri. Hem d'anar amb molta cautela, eh?
Sí.
Que aquests assumptes són delicats.
Això ja passa perquè a vegades agafes una guia d'ocells que, per motius d'espai, només té una denominació i normalment és la denominació general en català. Si la guia és d'aquí de ses illes, a vegades només trobes la denominació mallorquina i només ja, si et mires publicacions especialitzades, trobaràs les diverses maneres de cridar els ocells en cada lloc, com ara a Eivissa, les Pitiuses. Un altre exemple d'aquest triple o quàdruple nom el tenim a un dels ocells més fàcils de veure aquí al Parc Natural de Ses Salines. És una limícola de grandària mitjana, de plomatge blanc i negre, amb potes vermelles, els colors d'una cigonya, en castellà li diuen cigüeñuela, mentre que a Catalunya li diuen camallarga, però aquí li diuen xerraire i a Mallorca avisador. I tots tenen raó, perquè és un ocell que no es calla mai.
És a dir, que la confusió està servida.
Està servida.
Vinga.
Cal aprendre els noms i és el que s'ha de fer.
I ja està. I, uh-huh. I doncs, si vols fer una altra classe pràctica més endavant, posar amb sons per escoltar-los...
Emprenyant en Pablo, el tècnic.
Sempre a favor, Ivan Llarpa. Quan tu vulguis. Ben aviat en seguim parlant.
Fent
servei públic, com sempre.
Molt bé.
I doncs, Ivan Llarpa, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Quan són les 12:38 minuts... Nosaltres ara sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
Com sempre feim els dimecres, eh? La nostra companya Ana Nieves García Gálvez ha sortit al carrer i avui parlem d'una entitat que està esdevenint històrica i que fa una feina essencial. Estan parlant de Deixalles. Aquest és el seu reportatge.
Enguany fa 20 anys que obria les seves portes el Centre d'Inserció Social i Reutilització de la Fundació Deixalles a l'illa d'Eivissa. Han set 20 anys de feina on els principis de l'economia solidària i l'objectiu de contribuir a construir una societat més justa i sostenible han estat sempre al centre, com també han estat al centre les centenars de persones en risc d'exclusió social que han passat per aquesta entitat, des de la qual s'ha treballat per la inserció sociolaboral de totes elles. Per fer balanç d'aquests 20 anys de feina d'històries, hem vingut avui fins a la nau de la Fundació Deixalles al polígon de Montecristo per parlar amb la seva coordinadora Raquel Martínez. Bon dia.
Bon dia, Nieves.
La Fundació Deixalles va començar a treballar a Eivissa l'any 2005. Com va ser aquell inici? Per què es va obrir en aquell moment aquest centre d'inserció social i reutilització?
Pues los talleres de Fundación Deixalles, nuestra nave de Eivissa, se abrió en 2005, pero tengo que comentar que en 2004 tuvimos una primera incursión en Eivissa, o Deixalles tuvo una primera incursión en Eivissa, con la Botiga Solidaria. No sé si recordáis que enfrente del Consell de Eivissa había una botiga solidaria que era nuestra. Teníamos comercio, productos de comercio justo, alguna cosita de ropa de segunda mano, y fue como la semillita, el germen, a lo siguiente que fue la nave de Montecristo, que como tú bien decías, empezamos en 2005. Empezamos pues copiando a Mallorca, lógicamente, con los programas de actividades prelaborales y unido a la inserción laboral. O sea, veníamos con un patrón de Mallorca, donde en realidad lo que siempre hemos hecho, el motivo de Deixalles, o sea, nuestra razón de ser, es a través de la reutilización hacer inserción social y laboral con las personas. Pues en aquel momento pues empezamos prácticamente sin ayudas. Bueno, tengo que decir que hubo una ayuda de Consell de Eivissa, unos 50.000 euros, que fue lo que nos dieron para empezar. Y luego todo era a cargo de Fundación Deixalles, Mallorca, ¿no? Que pues aportaba para que Eivissa surgiera, ¿no? El concepto desde el inicio fue el mismo. Teníamos 12 plazas que hacían prelaboral y luego intentábamos hacer intermediación con esas personas cuando acababan. Siempre cobraban una beca económica por hora asistida. Y luego con los años hemos ido creciendo y creciendo y creciendo.
I des del principi ha estat com la senya d'identitat de Deixalles juntat tant la part social com la part mediambiental. Vull dir, ja sabíeu la importància que tenien aquestes dos vessants i la necessitat de que anessin juntes.
Sin duda, es que no entendemos una cosa sin la otra. Para nosotros el medio ambiente es nuestra casa, el cuidado de las personas es lo que hace que vivamos en un mundo más justo, ¿no? Y pasa por la sostenibilidad también, con lo cual es una buena herramienta el poder hacer inserción con algo tan valioso como es la reutilización, ¿no? Al final todo impacta sobre nuestro entorno, ¿no? Si cuidamos el medio ambiente y las personas se sienten mejor y crecen y evolucionan, pues esto es redondo.
Quan vau començar a treballar l'any 2005, quins eren els serveis o els projectes que teníeu en marxa en aquell moment?
En ese momento empezamos con un proyecto pequeño de itinerarios prelaborales y va vinculado también a orientación laboral. En realidad, desde 2005 ya teníamos esto y en 2008 empezamos también con ayuda de SOIP para el tema de orientación laboral. Sí que eran muchas menos plazas, un proyecto como mucho menos definido, vamos a decir, más bruto, por así decirlo, ¿vale? Y con mucho menos soporte económico. Lo sacaban entre tres personas.
¿Y cómo era el perfil de los usuarios que tenía en aquel momento?
Pues en ese momento eran más gente local, mucho menos personas extranjeras. Eran personas que sí tenían documentación, pero estaban en una situación pues de cronificada, ¿no? De vulnerabilidad. y era bastante más complicado porque eran personas que no estaban acostumbradas a trabajar la inserción.
Perquè fa 20 anys que era estar en risc d'exclusió social, que era una mica les persones que vosaltres teníeu, no? En aquell moment, perquè això ha canviat, quina era la situació, com es definia en aquell moment aquesta situació?
Sí, passava per persones, com deia, cronificades en la situació de pobresa i que normalmente venían con una problemática de salud asociada que no hacía pues que no tuvieran la capacidad de trabajar, sea por adicciones o por enfermedades que las tenían cronificadas también en el tiempo y hacía que no pudieran trabajar. Pero, como decía, el perfil era más local, ¿no? Personas locales que como que todos conocíamos, ¿no? De aquí, del barrio, como el que se dice.
I com ha canviat això al llarg d'aquests 20 anys? Com han canviat les necessitats dels vostres usuaris, els vostres usuaris mateix i la situació en la que es troben?
Bueno, pues cómo ha cambiado la isla. Es que la isla ha ido creciendo, cada vez está siendo más exigente, cada vez es más dificultoso vivir aquí. Entonces, antes tenías unas necesidades, pues porque no podías trabajar, pero es que ahora incluso trabajando no puedes vivir. Entonces tenemos a personas que vamos a decir más normalizadas, aunque esa palabra no me gusta, con más habilidades, pero que pues la carencia de la isla, el coste de la vida y también que ha aumentado el número de personas sin documentación, pues hace que el perfil sea totalmente diferente. Personas que pueden trabajar y trabajan, no llegan a tener una vida digna porque no pueden hacer frente a necessitats tan bàsiques com és un hogar.
I vosaltres també, com a fundació, suposo que heu evolucionat davant d'aquestes necessitats de la gent, també la Fundació d'Eissagis, el seu projecte a Eivissa, ha anat evolucionant. Quins projectes teniu ara? Com ha anat creixent això?
Pues hemos crecido sobre todo en volumen, ¿vale? Porque sí que nuestra seña de identidad es la misma. Tenemos lo prelaboral, ¿no? Que es trabajar con las personas a nivel transversal, con sus habilidades, para que no solo accedan a un trabajo, sino que lo puedan mantener. Pero ahora pues tenemos, aparte del colectivo vulnerable, tenemos proyectos de salud mental con el Gubern, tenemos los proyectos con el SOIP de orientación laboral, proyectos con la Caixa de Intermediación Laboral, licitaciones con el Ayuntamiento de Ibiza, tenemos las empresas de inserción donde hacemos servicios externos e internos. Bueno, tenemos por supuesto los contenedores, la ropa y vamos creciendo, van saliendo cada... Nosotros nos cuesta mucho, tenemos ese defecto de decir que no, y entonces todo lo que nos proponen tanto externo como vamos viendo necesidades, pues vamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las personas y con la reutilización. No nos quedamos parados, siempre estamos proyectando cosas.
La part de salut mental, suposo que avui és una part molt important que abans no es treballava o no tenia aquesta visibilitat. Què és el que feu vosaltres amb les persones que tenen aquestes necessitats? Com arriben aquí a Eissagis i quina és la feina que desenvolupeu amb ells?
Bueno, desde 2021 tenemos un servicio concertado con el Govern Balear para personas que tienen un trastorno de salud mental grave. Son personas que tienen que tener ese diagnóstico, o sea, ya han pasado por las unidades de salud mental, y lo que nosotros tenemos es un servicio de rehabilitación comunitaria donde las personas vienen diariamente, viene a ser como un centro de día, para mejorar sus habilidades pues cognitivas, de socialización, hacemos actividades deportivas, lúdicas, culturales, para que tengan un espacio donde pues la enfermedad esté mantenida, donde se sientan cómodos, donde aprendan. No se trata de entretenerles, se trata de que evolucionen y que tengan un espacio seguro donde socializar y donde mejorar.
Parlaves també del tema de la inserció laboral, de la feina amb empreses. Com ha estat l'evolució d'aquesta relació amb les empreses de l'illa al llarg d'aquests 20 anys?
En este sentido, nos sentimos muy afortunados por todos los colaboradores que tenemos. Desde el principio hemos tenido, bueno, como decía, 2008 más o menos, servicios de orientación e intermediación laboral. Siempre las grandes empresas de la isla nos han ido dando su apoyo. tanto en la inserción de personas como en las donaciones, que es digno de admirar que estén tan volcadas con este tema. Siempre se puede mejorar, por supuesto, y siempre pueden haber más que donen. Invito a que todas lo hagan. Pero hemos tenido mucha suerte porque, como decía, las grandes empresas, tanto del sector de hostelería como supermercados, como servicios varios, nos han demostrado sus ganas de colaborar y su intención de seguir pues por prácticas ambientales y también sociales pues sostenibles. Como todo hemos crecido, ¿no? Al principio pues colaborábamos con 4 y ahora pues tenemos más de 50 empresas colaboradoras que por suerte hoy en día nos dan su apoyo.
Perquè aquesta part de reinserció sense les empreses no seria possible. Vull dir, al final vosaltres prepareu les persones perquè puguin sortir a trobar una feina i necessiteu aquest recolzament per part de les empreses per poder contractar-les, no?
Así es fundamental. Yo siempre pongo el símil de que de Xalles estamos como somos un nudo dentro de una tela de araña. Si no están los servicios sociales, si no estamos nosotros, si no están las empresas, si no están las entidades colaboradoras, los servicios de salud, ¿no? Donde la persona pueda estar en el centro y tejer esa tela de araña alrededor. No todas las personas salen al mundo laboral porque no todas las personas tienen la capacidad, tanto personal como administrativa, me refiero a documentación o a nivel de salud, para salir al mundo laboral. Pero las que tienen la capacidad, ahí estamos empujando y gracias a la colaboración de las empresas que nos ofrecen puestos de trabajo adaptados con una sensibilidad especial, no somos una ETT, tenemos a personas en situación vulnerable, pues hemos trabajado mucho con ellas esa sensibilidad para que las personas que acojan pues las traten con especial cariño.
I per part de les administracions, quin suport heu trobat al llarg d'aquests 20 anys?
Pues como decía al principio, por suerte empezamos allá por el 2005 con una ayuda de Consell de Ibiza de unos 50.000 euros. Y a lo largo de estos años, pues mira, de Xalles ha aportado casi todo y poco a poco hemos ido regulando la ayuda por parte de la administración pública. En 2008-2010 ya empezaron algunos ayuntamientos también a colaborar, poquito, ¿vale? Y poco a poco pues esas colaboraciones han ido creciendo. También tenemos ayudas de Consell a día de hoy muy importantes, ¿vale? Dentro de las líneas tanto de vulnerabilidad como de salud mental. Y también parte de Govern Balear, que también tenemos ayudas. Y luego de algunas entidades financieras como la Caixa. Ten en cuenta pues, que cuando empezó The Shires, hablo de Mallorca, pues facturábamos unos 5 millones de euros porque teníamos todo el tema de plantas en Mallorca. A día de hoy estamos con unos 9 millones de euros como fundación general, no en Ibiza, ¿eh? Con lo cual gestionamos más pero gastamos mucho más y necesitamos el soporte económico.
I per part de la societat, s'ha fet un lloc aquí a Ibiza, la Fundació de Xalles, és reconeguda, la gent trobau que dona suport?
Pues sí lo da, por supuesto, porque si no, no hubiéramos existido después de 20 años, eso está claro. Pero me sorprende que después de tanto tiempo haya gente que le hables de The Shires y alguna gente no sabe qué hacemos, ¿no? Si les suena los contenedores, les suena la tienda de segunda mano, pero a lo mejor no sabe que atendemos a 300 personas al año en los programas de orientación, hacemos formación, hacemos inserción, ¿no? Contratos de inserción. Es verdad que desde que nos cambiamos a la nave nueva, que está en la parte frontal del polígono Montecristo, que está pegada a la carretera, pues parece que tenemos más visibilidad y hemos aumentado muchísimo las visitas, el volumen de venta de segunda mano y por ende pues nos conocen más también pues de hace unos años para acá estamos en redes sociales, pero sí es cierto que me gustaría que nos conocieran más por la parte social, nos conoce mucho el sector, el tercer sector, ¿no? Las otras entidades, lógicamente, para el tercer sector creo que somos un referente, pero para la ciudadanía me parece que me falta un poco. Así que me gustaría ver si ahora con los 20 años pues tenemos mucha publicidad y nos conoce más la gente.
¿Qué preparad para celebrar estos 20 años?
Bueno, estamos muy emocionadas porque, bueno, tengo que decir que el equipo es muy motivado y le encanta hacer mucho fiesta. Entonces hemos tenido que regular a ver qué hacemos Y bueno, tenemos dos grandes actos. Tenemos la suerte que Aida Miró, que es una artista urbana increíble, nos está haciendo un mural que tiene que ver con Deixalles. Ha sido un proceso participativo donde usuarios, personas trabajadoras, hemos creado el concepto de qué queremos transmitir en este mural, en todo el lateral de la nave, de nuestro polígono Montecristo, que si vienes de San Antonio hacia Ibiza lo ves con el coche, que era la intención, ¿no? Para que todo el mundo que pase le sorprenda y pueda ver, pues... el sentimiento, ¿no? Que para nosotros es pues la transformación de las personas cuando vienen a Deixalles, que está encarnado en una figura femenina con una máscara de una mariposa que viene a decir pues la transformación de cuando empieza una persona y cuando sale, ¿no? Que se llevan una mochila llena de reutilización, de amor por la naturaleza, ¿no? De amor entre las personas y con mensajes también como que nada ni nadie es desechable, ¿no? Entonces hemos querido como resumir todo esto en un mural que hacemos como la inauguración y tenemos participación de pues personas públicas, amigos, personas usuarias que vamos a pintar durante la mañana. Y después tenemos nuestra gala 20 años. Lo vamos a hacer el viernes por la tarde a las 5:30 en el Centro Cultural de Jesús. Es una gala abierta, no hay que pagar para entrar. Si alguien quiere hacer donaciones, que no la haga directas a la web, pero ese día no estamos para eso. Es una gala donde queremos ofrecer unos galardones a ciertas entidades y personas colaboradoras que han significado un hito, ¿no? O que han significado algo en estos 20 años, que podríamos dar 300, pero como no podemos, vamos a dar alrededor de unos 10 galardones en señal de agradecimiento a personas, como decía, y a entidades que han sido como palanca en estos 20 años. Y además de los galardones, pues tenemos que los usuarios llevan 2 meses preparando escenas de teatro. Hemos tenido también el gran privilegio de tener a Chantal Sanou, que es actriz, y vamos a tener a Juanjo Rivera como presentador, que son 2 actores, y van a dinamizar la gala de una manera bastante divertida y bonita. Y los usuarios y usuarias están preparando, bueno, han preparado escenas teatrales para amenizar la gala con mucho cariño, con mucha valentía, porque ponerse delante de un público, personas amateurs, con un problema de salud mental o con una situación donde no han sido vistos y reconocidos por mucho tiempo y por las personas, por otras personas, pues me parece que son los valientes y lo estamos haciendo todo con mucho cariño.
Y para acabar, Raquel, ¿pero aún veus el futuro de Fundación Deixalles?
El futuro para mí pasa por, bueno, por la combinación de medio ambiente y personas. En cuanto a medio ambiente, pues esperamos en algún futuro tener un centro de preparación para la reutilización, que es una cosa que llevamos como detrás de ello mucho tiempo, normalizarnos con el tema de ropa en el sentido económico, ¿no? Que es una obligación por parte de la administración pública y que es un coste que asume ahora mismo Deixalles y que estaría bien que pagara la administración pública. Bueno, seguir creciendo con las donaciones particulares de empresa, tener más espacio porque se nos queda pequeño y luego con las personas, pues si podemos aumentar plazas porque hay mucha demanda, tenemos mucha lista de espera de los diferentes ayuntamientos y trabajar con las personas en situación irregular también. Porque llevamos trabajando con ellos, pero ahora queremos dar un pasito más y es ayudarles a esa regularización también.
Y de Raquel Martínez, coordinadora de la Fundació Deixalles a Eivissa, moltíssimes gràcies i moltes felicitats per aquests 20 anys.
Moltes gràcies i gràcies a tu per donar-nos cabida en esta celebració. Gràcies.
I moltíssimes gràcies també, Nieves, i evidentment a Raquel Martínez, a la coordinadora de Deixalles aquí a Eivissa. Moltes gràcies.
De res.
Nosaltres ara, quan són les 12:57, fem una aturada per la publicitat i ja enfilam al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda. 12 i 58 minuts, enfilem ja, com us deia, al final del programa d'avui. És el moment de repassar l'agenda cultural del dia. Nieves, comença amb Vila per assistir a la presentació del llibre de poemes Ideari d'en Andreu Vila Pasqual.
Sí, és un recull de poemes on els versos prenen vida i tracten de respirar entre les mans de qui els llegeix. La cita és a les 7:30 de la tarda a la nostra sala.
També a Vila, aquesta tarda, podem anar a la presentació del catàleg de l'exposició Esglésies.
Serà a les 8 de la tarda a la sala Espolvorí. L'acte inclourà una sonada de pagès a càrrec de la colla de Vila.
I no deixem Vila, perquè també podem anar a un taller de joies.
Sí, desconnectar, crear amb les mans i emportar-se una peça única és l'objectiu d'aquesta proposta, que començarà a les 7 de la tarda a Santeria. Per assistir és necessari reservar plaça enviant un missatge a santeria-ibiza. El taller té un cost de 48 euros i inclou les joies, beguda i tapes.
Molt bé, i doncs si entreu en aquest perfil d'Instagram, santeria-ibiza, un taller de joies que a més fa una gran amiga, la Paula de Gran Bar. I acabam a Formentera per anar a la inauguració del Betlem inspirat en l'illa, creat per na Carmen de Saigo.
Serà a les 7 de la tarda a l'església de Sant Francesc. A la inauguració hi haurà un concert de Nadales a càrrec del grup de guitarres de l'església i convit d'orelletes.
I avui acabam el programa, moltíssimes gràcies, Nieves.
De res.
Acabam el programa felicitant el músic, guitarrista i compositor belga Brian Molko, que va néixer tal dia com avui de l'any 1972, i això vol dir que avui fa 53 anyets. Ell és el líder de la banda de rock alternatiu Placebo, formada a Londres l'any 1994 i que des de llavors ha publicat 8 àlbums d'estudi. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Teenage Angst, un tema de l'any 1996. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.